Brújula Comunidad Valenciana. Amb Amparo Sánchez i Palmira Benajas. Onda Cero.
Bona vesprada, 7 i 9 minuts. La corba d'ingressats de pacients Covid als hospitals valencians segueix cada jornada creixent i ha aconseguit arribar aquest divendres als 808, un 40% més que fa una setmana, mentre que l'ocupació de llits UCI pràcticament s'han duplicat un 48,8%, segons les dades de Sanitat, que a més ha confirmat que la Comunitat Valenciana ha superat la barrera de 1.000 casos per tercera vegada aquesta setmana. I en les pròximes hores estarà ultimada la resolució de la Conselleria de Sanitat, que serà remesa al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana perquè el toc de queda nocturn puga entrar en vigor els primers dies de la setmana pròxima. I en la nostra segona part, avui Palmira Benajas parla del bo viatge i de com s'ha esgotat en poques hores. En Francesc Colomer també ens acostarà a un sector emergent de les caravanes i explicarà la nova zona que s'obri a l'oceanogràfic. Comencem la brúcula Comunitat Valenciana fins les 8 de la vesprada. Comencem el nostre repàs amb les dades de l'evolució de la pandèmia. La Comunitat Valenciana ha registrat 11 morts per coronavirus en les últimes hores, un d'ells resident, i ha superat per tercera vegada aquesta setmana la barrera dels 1.000 casos, en concret 1.202 no positius, segons les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat. A més, s'han registrat 53 brots, 8 d'ells amb 10 o més casos. Des de l'última actualització s'han registrat també 418 altes a pacients amb Covid. En aquests moments hi ha actius 7.907 casos i els hospitals valencians tenen, com destacàvem, 808 persones ingressades, de les quals 125 romanen en l'UCI. Hi ha algun cas positiu en 36 residències de majors i 6 centres de diversitat funcional i es troben sota vigilància activa de control sanitari un total de 7 residències. I quant a aquests brots, la Comunitat Valenciana ha confirmat un total de 53 nous, entre els quals destaca com el focus més nombrós el registrat a Massamagrell i en 15 positius i d'origen laboral. A més, en el cas de Castelló i Vinaròs s'han notificat dos focus amb més de 10 contagis i del total de brots, la ciutat de València ha sumat un total de 13. I en les pròximes hores, com també destacàvem, va estar ultimada aquesta resolució de la Conselleria de Sanitat, que serà remesa al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana perquè el toc de queda nocturn puga entrar en vigor en els propis dies la pròxima setmana. Aquesta resolució haurà de validar-se a través d'un jutge perquè afecta drets fonamentals dels ciutadans. Si és acceptada pel TSJ, es restringirà la mobilitat nocturna en tota la Comunitat Valenciana entre la mitjanit i les 6 del matí. Ho ha anunciat la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, després de la reunió del govern valencià, que ha recordat a més que la Generalitat tornarà a limitar el nombre de persones que es poden reunir. Vanessa Martínez.
Les coses no van bé, ha dit Mònica Oltra, i per això el govern valencià ha decidit aplicar este toc de queda. Les dades obliguen, segons la vicepresidenta del Consell, a anar pensant ja en més mesures.
I respecte de les altres mesures, com dic, encara s'està elaborant la resolució per part de, òbviament, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, però probablement tinguin que veure amb la limitació de grups de persones que se puguen juntar. En la limitació del número de persones que se'n puguin juntar a una festa o a un sarau. Però estem parlant d'aquestes qüestions, que és limitar per a evitar la propagació i per a poder controlar els brots.
Eixe toc de queda s'aplicarà quan la Generalitat obtinga l'aval legal, eixa resposta del TSJ valencià, una mesura que el govern central ha decidit ajornar als pròxims dies. La vicepresidenta Mònica Oltra considera que cal actuar el més aviat possible. I també s'ha manifestat a favor, inclús, de que es torni a decretar l'estat d'alarma.
Si això dona un paraigües de més seguretat jurídica, no tenim ningun problema. Això sí, el que volem és que se tinga en compte la realitat de cada territori. No cal una tabula rasa, sinó que s'ha de tindre en compte el que expressa cada territori, no només la Comunitat Valenciana, també la resta de territoris. Per tant, no ens sembla una mala mesura. El que sí que volem és que això tinga un poquet més de mambo. I mentre arriba o no això, doncs nosaltres anem fent camí.
En les últimes setmanes ha canviat el perfil dels ingressats i d'aquells que estan en les UCIs valencianes. Són, diu Oltra, cada vegada persones més joves i sense patologies prèvies.
Mentre el Partit Popular insisteix que per a reduir els casos de coronavirus en la comunitat, el toc de queda s'ha de complementar amb altres mesures com més PCRs i rastrejadors. També demana ajudes per l'oci nocturn, ho ha assenyalat la presidenta dels Populars, Isabel Bonich.
Ens preocupa molt totes aquestes restriccions perquè no s'estan aportant un pla de xoc i d'ajudes al sector hosteleria, restauració, oci nocturn, no criminalitzar a l'oci nocturn reglat i legal, que sí que està complint la normativa i no s'està ficant el foco on realment estan els problemes, que són totes les festes il·legals i tot el tema del botellón, que és il·legal abans i ara més encara.
També la coordinadora d'hostaleria dels barris de València adverteix que el toc de queda a la valenciana costarà als hostalers de la ciutat 1 milió d'euros al dia i 5 milions d'euros a nivell autonòmic, ho ha dit el seu portaveu, Jesús Ortega.
En estos momentos estas medidas suponen más de 1,5 millones de euros de pérdidas diarias y más de 5,5 millones de euros de pérdidas diarias en cuanto a la comunidad valenciana. Nosotros desde la coordinadora de barrios reclamamos y pedimos un plan de rescate, un plan de ayudas para todo el sector de la hostelería, para poder sobrevivir durante estos meses de pandemia y no tener que cerrar todos arruinados.
Al tancament, destacar també que els consells d'administració de CaixaBank i Bankia han decidit convocar les seues respectives juntes generals extraordinàries els dies 1 i 2 de desembre perquè els seus accionistes voten el projecte comú de fusió entre totes dues entitats, mentre el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, el FROB, ha donat el seu vistiplau a la proposta de fusió entre les entitats després de concloure la seva anàlisi que l'operació millorarà el valor de la seva participació en Bankia i que serà positiva de cara a la recuperació de les ajudes en futures desinversions. I mentre en tribunals, la secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha ordenat seguir la causa contra el director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, després de desestimar el recurs que es va presentar contra el seu processament en relació a les ajudes que es van concedir a empreses vinculades al germà del president de la Generalitat, Ximo Puig. Així arribem a les 7 i 16 minuts, temps ja per la informació local. A aquesta hora coneixem com es circula la ciutat de València. Anem fins a la sala de gestió de trànsit de l'Ajuntament. Maria Amparo Villalba, bona vesprada. Què tal la situació?
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos, en cuanto a acceso, no tenemos ninguna dificultad, ningún sentido, ni de entrada ni de salida. Y dentro de la red viaria principal de la ciudad tenemos en tráfico denso Menorca y esto es debido a unas obras de mantenimiento de infraestructuras. También vamos a recordar que en las obras de ejecución del eje ciclable de las grandes vías de Ramón y Cajal y Fernando el Católico pueden provocar problemas puntuales de tráfico. Y de momento eso es todo. Muy buenas tardes.
Gràcies. També última hora de l'actualitat esportiva que ens acosta a Víctor Lluc.
Hola, què tal? Bona vesprada. Entrem aquest cap de setmana en la jornada 7 de Lliga en primera divisió. El Llevant juga el dilluns que ve davant el Celta amb les baixes de Bucevic i de Bardi. I el València, que juga avui en poc més d'hora i mitja, es juga l'Elx València en el Martínez Valero. Partit que podran seguir en directe en la sintonia del Radio Estadio Valenciano, en Melodia FM, en el 90.9 i en el 89.0 de la freqüència modulada. Última hora del partit. Jordi Gosalvez, bona vesprada.
¿Qué tal? Bueno, estaba en cada no coneixem l'11 que presentarà Javi Gracia, la Martínez Valero, torna a les 8 de coneixem eix 11, on presenta diferents novetats. Lato i Gallà, que van actuar molt probablement al lateral esquerre del conjunt valencianista, amb dos baixes importantíssimes, con Dogbia, un partit més, a més també de l'uruguaià Maxi Gómez.
La brújula Comunitat Valenciana.
Aquell amic plorant desconsolat.
I temps ja per a la cultura, el grup Els Amics de les Arts, aquí escoltem, presentarà el seu nou disc, El senyal que esperaves, demà a partir de les 8 i mitja en el Teatre El Musical de València. Ho fan amb nou disc, mantenint l'essència de grup viva després de més de 10 anys de trajectòria i una discografia amb 5 referències. L'any 2010 es van donar per conclosa una etapa per a iniciar una altra amb noves sonoritats i amb la qual experimentar amb altres maneres de treballar en el procés d'enregistrament, confiant en un nou productor amb experiència amb altres grups, com per exemple Racian Red. I d'altra banda, per aquest cap de setmana, recordar-los la celebració de la segona edició de la jornada musical Les Arts Lite, que tindrà lloc diumenge després de l'èxit de la primera trobada a principis de mes. En la Marina Sud de València, de 11 del matí a 6 de la vesprada, se succeiran les actuacions de Siena, Tardor, Caravana, Margarita Quebrada i els Beach de Basement, amb aforament limitat per a 400 persones. D'aquesta forma es podrà gaudir de música en directe en un espai obert, segur i diàfan. Hi haurà també food trucks i zona market, perquè per als més menuts també hi haurà activitats infantils. Encara hi ha entrades disponibles a la web del festival i cal recordar que els menuts fins a 9 anys entraran gratuïtament.
Seient-lo a una cadira,
I d'altra banda, l'artista Jorge Isla inaugura aquest dissabte en el Centre Cultural de Rambleta l'exposició Still Life, composta de fotografia, vídeo i peces escultòriques, en la qual l'artista proposa una visió crítica de l'ús de les noves tecnologies com un element transformador de les estructures socials i econòmiques actuals a través d'una sèrie de reflexos de la situació de la humanitat vista des dels seus propis límits. Still Life, que es podrà visitar fins al 5 de desembre, és un conjunt d'idees que transiten d'entre el residu, el producte del capitalisme digital i tots aquells processos que el reformen. Cal destacar que ella va ser finalista, Isla, va ser finalista de la sexta beca d'investigació i producció artística de Rambleta. I altra cita també que poden visitar als Jardins de Vivers de València, que acull fins al 30 de novembre una exposició a l'aire lliure, Salvar los bosques, formada per 65 fotografies de gran format sobre els boscos del món i també els efectes dels incendis forestals. Pel que fa a l'oratge per aquest cap de setmana, demà dissabte s'espera cel poc nuvoloso ras, temperatures mínimes que aniran en lleuger descens i màximes també en lleuger descens, sobretot en zones litorals i sense canvis a l'interior. El vent serà moderat en el litoral i fluix a l'interior. Per al diumenge es mantindrà en la mateixa línia, encara que a partir del migdia s'espera cel nuvolós a nord a sud, amb probables precipitacions, sobretot a l'interior de Castelló, últimes hores. També temperatures amb pocs canvis i vent fluix a moderat. Fins així el que ens deixa el repàs en la nostra actualitat a la jornada d'aquest divendres. Temps ara també de donar pas a aixòs viatges i a propostes que ens acosta per al cap de setmana. Palmira Benajas, bona vesprada.
Vesprada, Amparo, encara que qualsevol dia ens tens tu que recomanar alguna cosa, perquè les excursions i les que fas d'un dia a l'aire lliure i tal, jo crec que cada volta són més per a compartir-les.
Clar, n'hi haurà que contar-les algun dia. Sobretot clar. Propostes per anar en els més menuts.
Sí, perquè mai pensem en fer coses que es puguen fer en xiquets i la veritat és que moltíssimes famílies pues, han de preparar-se, no? Mirant sempre que porten xiquets. Moltes gràcies, companya.
Per cert, cal recordar que tenim que canviar l'hora, que és cada
setmana. Sí, és de veres. Ai, la setmana que ve serà més de nit. Que rotllo.
Sí, així és.
És el que toca. Vinga, fins a dilluns.
Bueno, t'escoltem fins a les 8. Adéu.
Gente viajera en la brújula Comunitat Valenciana, amb Palmira Benajas.
Doncs efectivament ens dirigim una setmana més a la gente viajera de la Comunitat Valenciana en dies complicats cada volta més per a totes les activitats, però fonamentalment també per a les que conviden a compartir, a moure's, a eixir. Això és el que hi ha i encara que els viatgers i les viatgeres de segur que han anat canviant a poc els seus hàbits turístics, ara potser haurem de canviar-los de nou un poc més i tancar algunes portes ara per a poder obrir-les un poc més endavant. Sembla que les eixides a espais oberts i sempre amb grups molt reduïts a la família més propera, amb xiquets, com ens contava fa una estona Amparo, i sempre amb totes les mesures de seguretat, són una opció que és la que amb més seguretat podem agafar i també pot ser ixa la raó de l'augment de la venda i del lloguer de caravanes, autocaravanes i també de les campers, que es diuen, de les quals avui parlarem al programa. Per cert, ahir Julià en la Onda s'havia emès des d'una de les instal·lacions més importants per al turisme de la Comunitat Valenciana, la Ciutat de les Arts de València. I la veritat és que Júlia va estar al Museu de les Ciències, allà es va fer el programa, i després es va anar a l'Oceanogràfic i ens va fer moltíssimes fotografies i va compartir aquestes imatges mitjançant les seues xarxes, convertint-se així en una prescriptora d'aquest espai. Nosaltres també passarem avui per l'Oceanogràfic per a contar-los que tornen a obrir o obrin un nou espai allí dins. Així que amb Jordi Andrés al control i amb la intenció de passar de tot un poc, de contar de tot un poc, els acompanyem fins a les 8 de la vesprada. Així que, si els sembla, anem enllà.
Gente viajera en la brújula Comunitat Valenciana, amb Palmira Benajas.
Viajar. Viajar es aprender, conocer y vivir experiencias. Queremos que disfrutes de esa sensación. Por eso, con el bono turístico de la Comunidad Valenciana, podrás viajar con un 70% de bonificación. Si vives aquí y eres mayor de edad, entra en bonoviajecv.gva.es. Inscríbete, recibe tu código, reserva y empieza a disfrutar de todo lo que tu tierra puede ofrecerte. Consulta las bases legales en la web. Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Central Lechera Asturiana, en colaboración con Ternera Asturiana IGP y Onda Cero, busca el mejor cachopo casero de España. Entra en auténticocachopoasturiano.es para participar en el campeonato. Solo tienes que cocinar un auténtico cachopo asturiano preparado con queso de Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana IGP. Sube un vídeo de tu elaboración y llega hasta la final. El ganador tendrá un premio de 3.000 euros. ¡Anímate a participar!
Comencem amb notícies. La veritat és que les notícies parlen fonamentalment de dades negatives per al sector turístic en general i comença a contar la nostra companya Amparo Sánchez per al sector d'hostaleria en particular, un sector que està passant molt malament i a la qual sembla que la sensació que dona la situació actual no és ni molt menys millor, sinó més bé tot el contrari. És a dir, que parlar de tocs de queda per al sector de l'hostaleria és una situació molt complicada. La situació a Europa és molt dolenta, Espanya, excepte Canàries, que ha vist com anglesos i alemanys podran tornar, i això li dona un poc de respir. La resta del país està també sota mínims, i així a la Comunitat Valenciana les dades no és que no milloren, és que, com ja s'ha escoltat, estan també empitjorant. El que sí que es parla són la possibilitat de que s'obriguen corredors segurs, i la Comunitat Valenciana serà també una que voldrà estar preparada per a fer un d'aquests corredors quan siga possible. Però sense cap dubte, la notícia de la setmana ha estat la posada al carrer ja del Viatgem Comunitat Valenciana. La idea era que isqueren els primers bons viatges per tal de que es formalitzaren en els 7 dies següents i que bé, l'acollida fora bona, el que la veritat no sé si s'esperaven és que dimarts es varen posar a les 12 en la plataforma bonoviajecv.gba.es i es distribuïen 7.165 jo crec que en 10 hores aproximadament es generava una llista d'espera de 2.280, i això en una estona. La veritat és que, i això que hi havia problemes informàtics. Així, la notícia del dia d'aquesta setmana és ixe bon viatge que ha eixit al mercat i que ha trobat, jo crec que la millor acollida possible per part dels valencians. Parlem, si els sembla bé, amb el secretari autonòmic de Turisme, en Francesc Colomer. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Jo no sé si des de la mateixa conselleria, des de Turisme Comunitat Valenciana, es preveia que això poguera passar tan ràpid.
Bueno, tenim un pàlpit positiu de que la societat respondria, però la veritat és que la realitat ens ha desbordat, no? Crec que hi ha hagut una resposta molt contundent que ens dona un missatge clar de la voluntat de la gent de viatjar, de la fortalesa, la confiança en el sector turístic valencià, i jo crec que això és un missatge positiu gràcies a tots que podem contar en aquests moments.
I ja de moment es distribuïren els 7.000 que estaven preparats, un poc més per a la primera, bueno, en principi, i el que hi ara és una llista d'espera que és important també, que encara la gent si vol s'apunte, perquè clar, ara hi ha que fer les reserves dels que van fer la van aconseguir fer aquesta primera reserva, hi ha que fer una reserva efectiva i potser queden places, no?
Sí, ara tenim 7 dies per a que la gent pugui triar la seva opció, l'esforç que han fet els establiments, les agències de viatge per paquetitzar, per presentar pues, les experiències i el que són els productes i l'oferta, no? Que per a concretar i consumar el dret a aquest viatge i la subvenció. I a partir d'ahí, pues, a lo millor hi haurà un excedent, perquè hi ha gent que a lo millor no haurà esgotat els 600 euros de subvenció, hi haurà gent que a lo millor no s'acabarà de decidir, i per tant, tot això automàticament tornarà a posar-se en circulació. I és important recordar-ho, efectivament.
En qualsevol cas, estem en un moment en el que es parla de reduir la mobilitat i al mateix temps algú pot dir en el que et vol, que es pretén és el contrari. Té sentit perquè tampoc estem parlant de viatjar demà, no?
No, efectivament, i perquè jo crec que és un vol limitat i un viatge limitat a la Comunitat Valenciana, que sempre hem argumentat que el viatge de proximitat és el que calia estimular en este temps, en este maleït 2020 tan complicadíssim, on el sector turístic ha sofrit moltíssim. No? Jo crec que es tracta de, mentre les autoritats sanitàries no dictaminen lo contrari, d'intentar conviure, no? L'economia té que... Hi ha molta gent, hi ha tota una pandèmia de crisi i de miseria, si em permeten expressió, si no trobem la fórmula de conviure amb aquesta situació, en este maleït mentrestant, perquè després el turisme ressorgirà, però mentrestant el que ens preocupa sobremanera és que les empreses puguen resistir, no? I si podem des de la humilitat ajudar, és el que hem buscat.
Poden ser, a més, reserves que no dic jo que siguin les úniques, però sí molt importants també per a que no tanqui algun establiment que tenim a la comunitat, no?
Sí, efectivament, d'això es tracta. La inspiració fonamental per a nosaltres, òbviament, és facilitar i estimular que la gent viatge, que la gent desconnecte i reconnecte en altres realitats, no? Això és fer vacances, això és d'escapada, i redescobrisque la comunitat, vertebre territori, incrementem l'autoestima, perquè tenim molt que conèixer de nosaltres mateixa, i això serà estimar-nos més i millor. Però, a banda, és que el teixit empresarial pues, pugui, en fi, respirar i d'alguna manera... Ja, això no és una solució absoluta ni molt menys, eh? Però en la mida que també enviem un missatge, no? Ha caigut l'inserso, han caigut tantes coses, sí. Europa està tan enredada, les comunitats autònomes, pues, cada una va a un ritme, i nosaltres, en casa nostra, pues, poder oxigenar en la mida que puguem.
La incertesa és potser el titular d'un dia com el d'avui. La veritat és que estem pensant que això per al turisme no és precisament la millor paraula, no?
Efectivament, ni per al turisme ni per a res en l'economia i en la vida de les persones, de les famílies, de poder planificar-te, però mira, és un món que ens ha caigut damunt, que tenim que tractar de comprendre i sobretot comprendre, interpretar i reaccionar. I per lo tant, el mig termini, bueno, pues ha deixat d'existir, el curt termini o el curtíssim termini és en el que ens hem d'adaptar permanentment, totes les persones, les institucions, les empreses, bé prou que ho hem après estos mesos, ho hem après a cops. Clar. I per lo tant, en aquest sentit, pues és el que ens queda i podem fer dues coses, no? Entregar-nos a la melancolia, a la tristesa, o tratar, com dic, de conviure, adaptar-nos i resistir.
I per acabar, toc de queda, es diu, això per al sector turístic?
Bueno, pues el toc de queda, que és una paraula horrorosa, sí. Sempre meten la dispensa esta, ¿no?
Podríem parlar de la reducció d'horaris, no, sí, no sé com, sí, no sé com.
Bueno, però sí. Bueno, és una paraula que malauradament ha fet fortuna a tot arreu. El concepte de reduir jornada, jo crec que l'altre dia ho explicava en Castelló, en la presentació de Escala Castelló, que és un esdeveniment turístic nàutic, de vaixells, de cultura sí. marinera, i té uns horaris absolutament compatibles a més de la reducció horària de la que estem parlant. I hi ha tantíssimes coses en la vida que es poden fer en altres franges horàries que, bueno, si són aprofitables, en tota la prudència, en totes les mesures de seguretat que ens tenim que tatuar a la front, pues en tot això haurem de conviure i resistir. I conviure també en esta reducció horària, perquè la vida dona molt de sí a banda d'aquesta franja nocturna.
Bé, acabem, ja no molestem més al secretari autonòmic. Hi haurà alguna possibilitat d'ampliar el bo turístic? Perquè la gent està preguntant massivament això i n'hi haurà una segona edició, més possibilitat?
Bueno, sabeu que en el primer trimestre del 21 i en el darrer trimestre del 21 nous episodis del bono, això ho tenim planificat així. Seria formidable poder ampliar crèdit, això no depèn estrictament de nosaltres, però la voluntat i estem, bueno, pues per demanar-lo no quedarà, no? Però bueno, a mi no m'agrada aventurar el que no tenim, n'hi ha que ser molt, molt responsables en la vida i en la vida pública, però és evident que en la reacció de la gent ha de recomanar moviments.
Efectivament. Moltes gràcies, Francesc Colomer. Fins molt pronte.
Gràcies, molt amable.
Adeu.
Capitaliza tu empresa con el IVF mediante fondos FEDER. Si tienes una pyme con domicilio social o sede de actividad en la Comunidad Valenciana y quieres reforzar su solvencia, el IVF inyecta capital en tu negocio. La línea de financiación IVF FEDER Coronavirus te permite acceder a un préstamo participativo de entre 25.000 y 500.000 euros a un plazo de hasta 8 años y con hasta 3 de carencia. Asegura tu negocio. Refuerza tu solvencia con el IVF. Consulta las características en nuestra web préstamos.ivf.es. Generalitat Valenciana, tocha una veu. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Viajar. Viajar es aprender, conocer y vivir experiencias. Queremos que disfrutes de esa sensación. Por eso, con el bono turístico de la Comunidad Valenciana, podrás viajar con un 70% de bonificación. Si vives aquí y eres mayor de edad, entra en bonoviajecv.gva.es. Inscríbete, recibe tu código, reserva y empieza a disfrutar de todo lo que tu tierra puede ofrecerte. Consulta las bases legales en la web. Comunidad Valenciana, Generalitat Valenciana, Tocha Unareu.
I ens diuen que una de les coses que ens ha portat aquest temps de pandèmia és que molta gent ha canviat també la seva manera de fer turisme, i una de les que han augmentat considerablement ha estat el turisme que fem en les caravanes o autocaravanes. Així que avui parlem precisament d'eixe món, del món de portar la casa darrere en les rodes posades per a fer turisme. Ho fem en José María Ortiz, de Caravanas Ortiz. Bona vesprada, José María, buenas tardes.
Hola, què tal? Buenas tardes.
Bé, parlem de... Jo dic que... Diuen que fins a un 200% ha crescut la reserva, per exemple, d'autocaravanes en l'estiu del 2020. Vosaltres també ho heu notat?
Sí, a lo mejor no quizá en esos números, pero sí que hemos notado que hay mucha gente que está entendiendo que esta forma de viaje, pues aparte de ser una forma de viaje muy relacionada con la naturaleza, con el aire libre, con todo esto, pues es una buena forma de viajar, y además, pues ahora en estos momentos, pues una forma segura,
claro,
por todo lo que está pasando, pues por llevar un poco tu casa a cuestas, por llevar tu ducha, por llevar tu cocina, por llevar tu cama, por llevar todos tus cosas, como si estuvieses en casa igual, pero claro, disfrutando de la naturaleza y disfrutando de viajar, que al final es un poco lo que buscamos todos.
Se ha incrementado tanto que, por ejemplo, algunos ayuntamientos ya han empezado a plantearse el establecimiento en sus términos municipales de lugares para que las caravanas puedan llegar, aparcar y estar, las autocaravanas sobre todo.
Esto ha sido muy importante porque es cierto que estos vehículos necesitan un espacio y necesitan unos servicios. Tampoco son muchos porque esto es muy sencillo hacerlo, y sí que es verdad que los alcaldes, los ayuntamientos, toda la gente que se dedica a poder brindarnos estos espacios ha entendido que, pues bueno, que es un turismo de interés y que necesitan una serie de servicios en los que ellos puedan estar cómodamente,
claro,
y estar cerca de la población, porque al final lo que buscan, que es, pues buscamos, una vez cuando viajamos con las autocaravanas o con las caravanas, buscamos estar cerca de una población para pues disfrutar de la gastronomía, disfrutar de las tiendas, de los productos que hagan artesanales, pues de todo esto, que es que para eso viajamos, para conocer cosas.
Y claro, a cualquier ayuntamiento le debe interesar tener a los turistas lo más cerca posible, precisamente para eso, ¿no? Para que hagan gasto, que es lo que todos queremos. Así
bueno,
es que sí, no, así es la cosa. Bueno, ¿hay un perfil tipo de la gente que utiliza las caravanas? ¿Ha cambiado también en los últimos tiempos?
Sí. Estamos viendo que siempre hemos tenido un perfil tipo de clientes de autocaravanas, y ha habido una cosa muy significativa, y es que de la pareja, que es la que inicia todo esto, pues siempre, o bien uno o bien otro, siempre habían hecho camping. Los que hemos hecho camping no lo podemos dejar. Los que hemos viajado en este tipo de vehículos,
verdad,
esto no lo dejarás nunca. Entonces, uno pues arrastra al otro. En este caso, ¿qué nos está pasando? Pues tenemos dos perfiles. Matrimonios jóvenes con niños pequeños, que pues compran una caravana. Caravanas nuevas, equipadas a tope, desde 12.000 o 13.000 euros para poder ir de vacaciones. Ahora tenemos un montón de servicios como cheque camping, tarjeta taxi, pues un montón de formas de viajar de forma muy económica.
Muy
y este matrimonio joven con uno, dos o tres niños pequeños, pues se dedica a viajar por los campings,
vale,
una forma económica y una forma muy buena de viajar. Y luego tenemos pues también el perfil del matrimonio pues un poco más mayor,
que
este matrimonio pues entra dentro de las autocaravanas y todo esto, aunque todo esto está variando.
Sí.
Hay matrimonios jóvenes que están comprando las camper, que ahora es un vehículo fabuloso con una movilidad muy buena para poderte mover por ahí, y sí que es verdad que ahora tenemos gente nueva que nunca ha hecho camping, que quiere conocer este mundo. Y están sorprendiéndose porque los clientes que han salido ahora pues están, vuelven encantados.
Claro.
Las experiencias que cuentan son fantásticas.
También es verdad que los precios se han vuelto bastante más razonables, ¿eh? De lo que te hablo, por ejemplo, del tema de las autocaravanas o las campers, ¿no? Que bueno, pues por un precio más razonable puedes tener un vehículo equipado para ir con tu pareja o con tu pareja y alguna más, y algún hijo ya incluso en edad de merecer, y hacer un viaje por Europa o por España, que te, bueno, pues es una manera diferente también.
Sí, no nos podemos olvidar que este sector ha estado muy machacado por la crisis. La crisis que hemos pasado estos últimos años, esto ha sido desastroso. Una mala gestión o una gestión incorrecta, a lo mejor, ha hecho que prácticamente todas las fábricas españolas desaparezcan. Y todo esto nos ha llevado a que, pese a que ha habido este incremento de ventas, que tengamos unos precios muy comedidos, porque lo que queremos es potenciar un poco este mercado en España.
Claro.
Pese a que estamos a años luz de mercados como Francia o como Alemania. Años luz es años luz. Entonces, pues esto, seguimos estando ahí todos pues un poco expectantes de ver que la gente entre en este mundo, lo conozca, les apetezca viajar. Y sobre todo por nuestro país, que es lo que más potenciamos, porque España es enorme y tenemos un montón de sitios donde ir y conocer.
Claro. Bueno, es curioso, pero eso que decías es cierto. Estamos muy habituados a ver llegar con la autocaravana o con la camper o con la caravana desde el norte de Europa o desde el centro a personas, a parejas, a familias. Y sin embargo, aquí parece que todo lo que no sea viajar en avión y luego ir a hotel, como que no era viajar, ¿no? Es una cultura que tal vez la obligación que nos ha establecido este año la pandemia, pues a alguno le demuestre que no solo se puede viajar así.
Bueno, ya te digo que esto, cuando la gente lo conoce, yo siempre digo que esto tendría que estar obligado por ley, llevar a los niños una semana al camping, al año, tendría que estar obligado por ley, porque esto para los peques es fantástico.
Claro.
Pero sí es cierto que una vez lo conocemos, toda la gente que entra en el mundo este, dejarlo es muy, muy difícil. Es una forma de diversión y de viajar fantástica.
Todavía debería haber más espacios para las caravanas y autocaravanas.
Bueno, contra más servicios tengamos y más fomentemos un poco cualquier tipo de negocio, de comercio, de o de forma de viajar, pues mejor nos irá a todos. Eso es un poco lo que tenemos que hacer. Y si esto conseguimos hacerlo dentro de primero dentro de nuestro país, pues es lo que tenemos que proteger. A partir de ahí, pues ya empezar a tener otras miras. Sí.
Pero bueno, por aquí sí. Bueno, hablamos de un mundo, además, como muy variado. Porque yo estoy mirando vuestra web, la web de Caravanas Ortiz, y estoy viendo que hay de todos los precios y de todos los gustos. Vamos, hay algunas que más que caravanas parecen un palacete en Pedralbes casi. Y otras que son mucho más, bueno, reducidas, porque igual la necesidad de quien la tenga que comprar tampoco es más que esa, ¿no?
Sí, tenemos de todo. Mira, piensa que nosotros ahora empezamos el día 17 con la jornada de puertas abiertas, que estaremos hasta el 31, y estamos preparando vehículos para familias que quieren iniciarse en esto, caravanas con todo el equipamiento, agua caliente, calefacción, aire acondicionado, con todo, caravanas desde 7.000, 8.000 euros,
fíjate,
perfectas para viajar una familia. Luego, si quisieras estrenar, que también es un gusto, es decir, pues tengo, pues voy a estrenar mi caravana, esto también es una ilusión, pues partimos en 13.000.
Tampoco es.
Claro, a partir de ahí pasamos, esto en caravanas, a partir de ahí pasamos a campers, tenemos desde 43, también hay vehículos de segunda mano, aunque en esta ocasión hay menos vehículos, porque es un producto muy nuevo. Y luego en autocaravanas, pues desde los 50 y pocos mil hasta vehículos premium, que ahí podrías ir a lo que tú quisieras,
claro, 100.000,
a 150.000, a 200.000, a lo que tú quisieras.
Ya, pero es que hay, pues quien, hay a quien le gusta ese mundo premium, también está ahí, la
no,
en
por supuesto,
campo,
claro.
Claro. Sí, de está, todo un poco. ¿Qué diferencia hay entre la camper y la autocaravana? Para aquellos que nos estén oyendo ahora mismo y nos digan, bueno, es que no es lo mismo.
No, no es lo mismo. No es lo mismo, y esto es un dilema que tienen muchas familias a la hora de comprar. La camper está montada sobre la base de una Fiat Ducato, el 90% de las ocasiones, que sería un vehículo de 6 metros, con una altura de 2,60 aproximadamente, y es un vehículo con muchísima movilidad. Esto es prácticamente un turismo, ¿vale? Sí. Es el vehículo, para que nos entendamos todos, el vehículo que vemos al repartidor de paquetería, ¿vale? Y dentro, pues tienes todas las comodidades. Tienes ducha, agua caliente, tienes para dormir 4 personas con camas amplias, un comedorcito, lo tienes todo preparado. Lógicamente, dentro de este espacio, pues es más reducido.
Claro.
Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Tener una movilidad muy rápida, podernos entrar por una pista, podernos aparcar en una ciudad. Y luego, por otra parte, pues tenemos los vehículos que serían ya las autocaravanas, que en este caso lo que tenemos es pues un vehículo con, que interiormente pues tienes todas las comodidades como si estuvieses en una casa prácticamente, y el vehículo es más grande. Hablamos de vehículos que partimos de 6.5 metros en adelante. Por regla general, casi todos están yéndose al vehículo de 7.5 metros porque es el que tiene todas las comodidades. Y la movilidad es menor. Pero esto que me estabas comentando antes, que todos los ayuntamientos, todas las zonas de turismo están habilitando estos espacios, pues esto hace que la gente se anime a esto. ¿Por qué? Porque luego hay muchos otros métodos para moverte. Tú llegas a una área que está a 1 kilómetro del pueblo, por ejemplo, que perfectamente puedes ir andando, o tienes toda la movilidad que tenemos ahora con las bicis eléctricas, o incluso un ciclomotor que puede ir dentro del vehículo, que puedes desplazarte de una forma muy cómoda.
Claro, yo los veo ahora muchas veces con las bicis, ¿eh? Que es lo que suelen llevar. Claro, la bici luego te permite moverte donde tú quieras dentro de la zona. Bien, pues era una diferencia que yo no tenía clara. Nos lo acabas de explicar la mar de bien. Bueno, y luego ya la caravana es la que va tirada por el coche, como toda la vida.
La caravana va tirada por el coche y pese que le hacemos algunas preparaciones también para gente que quiera hacer este tipo de acampada libre por la montaña, todo esto. Esto está más pensado para ir a un camping. Esto es un vehículo que está pensado para ir al camping, para conectarte a 220, tener las comodidades del camping que hoy en día son espectaculares y que vaya remolcada por el coche, sí.
Muy bien. Bueno, pues ya hemos aprendido un poquito más. Estáis, por lo tanto, en puertas abiertas, de manera que el que le apetezca pueda acercarse a ver un poco qué es lo que tenéis ahora, ¿no? Porque el mercado es enorme.
Sí, ahora tenemos todas las posibilidades, desde lo que te he comentado, de caravanas de segunda mano, revisadas, un año de garantía con todo, a partir de 6.000, 7.000 euros. Hay también cosas más económicas, pero bueno, estos ya serían vehículos más antiguos. Pues ya hasta el final, en cada uno lo que
quiera,
a lo que aspires.
Y luego se han alquilado muchas también este año, ¿no?
El tema del alquiler es una buena forma para...
para ver si te gusta esto, más que nada, sí, porque claro, igual prefieres alquilar antes de ver qué haces,
sí,
¿no?
Sí, el tema del alquiler es una buena forma para poder probar. No tienes que hacer la inversión, aunque tampoco es un... pues esto es como quien se compra, yo qué sé, otro tipo de vehículo. Tampoco es un riesgo, porque puedes comprar y si no después vender, que esto no pasa nunca. Pero sí que es verdad que el alquiler es interesante para poder hacer una prueba y ver si te gusta. Sí.
Claro, por lo menos puedes hacerte una idea, ¿no?, de si aquello te va. Muchísimas gracias por habernoslo contado. Nos vemos.
A vosotros.
Venga.
Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
I passem per l'Oceano Gràfic perquè tenim bones notícies. D'un costat, la inauguració, la posada en valor, en funcionament, com vulguem dir-ho, d'una nova zona que té a veure en l'Àrtic i de la qual ens parlarà de seguida Pepa Ferrando, com també ens contarà que l'Oceano Gràfic ja té també el certificat de turisme segur. Pepa, bona vesprada.
Bona vesprada, Palmira, què tal?
Jo molt bé, imagino que vosaltres contents, no? Perquè sempre hi ha certificacions, encara que es treballa molt per aconseguir-les, sempre està un poc ahí la cosa, no?, fins a que vos les donen.
Sí, en realitat en això hem estat treballant durant tot el confinament i després ja quan se va obrir l'oceanogràfic al públic, però realment és ara quan ens han donat este segell de qualitat turística, l'ICTE, que és l'Institut de Qualitat Turística Espanyola, i bueno, el que garantim és una visita segura a tots els visitants que venen a l'oceanogràfic.
Molt bé.
És una certificació que en principi no és obligatòria, però que bueno, pues és molt interessant perquè per a passar-la, AENOR, que és una empresa de certificació, te fa una auditoria i allà estan tots els paràmetres de visita segura que has de complir en excel·lència, no? En unes condicions òptimes per a que després bueno, pues els visitants puguen gaudir d'esta visita en unes condicions higiénico-sanitàries de qualitat.
Parlem d'aforaments limitats, parlem també de tot el que són aquestes mesures més de consumibles, no? Les mascaretes, l'hidroalcohòlic, la carteleria, no?, que estigui adequada a la nova situació.
Sí, en principi ja, des del començament, l'ideal seria comprar l'entrada via internet per evitar aquestes aglomeracions en les taquilles, per evitar la manipulació del paper, etcètera. ¿vale? Y después, pues bueno, control del aforamiento en les sales, la distancia social, obviamente el gel hidroalcohòlic y sobre todo el personal que está constantemente atendiendo al visitante para donarle indicaciones y hacer que la visita sea más cómoda y más, pues, más segura. Al final también las personas también formen parte de esa estrategia, ¿no? De seguridad en las instalaciones.
Bien, entonces ya tenemos ese gel de turismo seguro que nos dice que la visita a los oceanográficos es absolutamente segura en la mesura en que les coses són segures ara, que lo de l'absolutament és massa dir, però bueno, és el més segura que es pot fer dins d'una instal·lació com aquesta, on normalment hi havia molta gent. Ara sí que es procura també que l'aforament siga, òbviament, més reduït, no? Això és inevitable.
Sí, sempre seguim la normativa que dona la conselleria en funció del moment, perquè com això tu ho has dit, és canviant, pues hem d'adaptar a les circumstàncies de cada moment. Mm. E inclús quan se fan així esdeveniments que se celebren a nivell de, pues, per exemple, en Mar Roig, que és un
auditori, clar.
Tot això està supercontrolat a nivell de gestió d'eventos i tot, o sigui, tot, en tots els aspectes, en restauració, el personal també, tots estem, des que entrem al parc, estem, pues, mesurem la temperatura, els puestos de treball sempre netejant-los, en fi, pues, i totes els APIs, no?, les mesures de seguretat, les mascaretes, i bueno, pues, tot això ho hem de respectar.
Qui ens haguera dit que hauríem de fer totes aquestes coses? És increïble, però bueno, és el que hi ha. És el que hi ha. Bé, parlem també d'una nova instal·lació que esteu ja a punt de presentar, que ja està, crec, per a que la puguem visitar, no ho sé, a veure, conta'ns tu com està el Bosque de Laminàries de l'Àrtico, que es diu aixina.
Sí, estem en procés, encara no està, no és una instal·lació que estiga presentada, però ja està molt, molt avançat el treball que estan fent el personal de l'equip de biologia com de veterinària, i ja tenim la majoria de les espècies que representen aquests ecosistemes de l'Àrtic. Val? Mm-hmm. És un bosc de laminàries, que són unes algues pardes, que són molt llargues, així com aplanades i molt llargues, i això és l'hàbitat de multitud d'espècies que viuen en aquests ambients. ¿Vale? És com si diguem la primera part de la cadena alimentària o la cadena tròfica. El repte per a nosaltres en este tanque, en realitat, és que és un tanque multiespecífic. Això què vol dir? Que conviuen infinitat d'espècies. Totes les espècies que conformen aquest hàbitat estan compartint aquest espai. I clar, això és complicat des d'un punt de vista biològic i de manteniment, perquè a lo millor n'hi ha espècies que són preses i estan convivint amb els seus predadors.
Clar, estem parlant de que...
I això s'ha de controlar.
Molt bé, de que podria passar que se menjaren uns altres, vaja.
Efectivament, i bueno, pues això és el que estem treballant per a veure de quina manera poden adaptar-se totes aquestes espècies que conformen la cadena alimentària en aquest espai del bosc de laminàries, pues que la convivència siga adequada.
Clar, clar.
Aleshores, tenim, per exemple, una representació, tenim dues foques comunes, que estan en el tanque, que representen els mamífers marins. Després també tenim un banc de cavalles de 2.500 individus, que és espectacular, sobretot. El més curiós d'aquest tanque és la dinàmica que té. És molt, molt dinàmic, perquè, clar, les cavalles van nedant, les foques estan allà al voltant, de sobte apareix també, n'hi ha aus també, n'hi ha frailecillos, araus, i se submergissen i veus com estan perseguint a les cavalles. Al final n'hi ha un dinamisme que és una part molt bonica, no?, a l'hora de contemplar un aquari d'aquestes característiques.
Clar,
que,
moviment.
Pues és la semblança que té en la natura, no? En realment tots els processos que s'estan produint en la natura, pues intentem d'alguna manera repetir-los en aquestes condicions controlades.
Molt bé.
Després també n'hi ha invertebrals, centolles, estrelles de mar, i tot això va conformant aquesta pues, cadena, aquest equilibri que en la natura funciona i que nosaltres estem intentant reproduir en el
tanc,
en este bosc de laminàries.
Molt bé.
I després també n'hi ha una part emergida molt interessant. Hem recreat una xicoteta platja que incluís una cascada com si s'estiguera produint el desgel en la primavera, en aquest espai. I també hi tenim una representació d'aus que estan vivint en la platja, com serretes, ostreros, en fi, que al final el que intentem és aquesta convivència de diferents espècies, que és el repte per a nosaltres com a biòlegs i veterinaris, pues el arribar a mostrar això al visitant en unes condicions òptimes.
Clar, que els animals estiguen bé menjant el que els doneu vosaltres i no el que troben al seu voltant, perquè si
clar,
no, es darien menjant els companys, val?
Clar, perquè les aus a lo millor s'alimentarien dels peixos i al final hem de veure l'equilibri serie de alimentar los altres de una manera controlada a las especies para que no interferisquen en la resta de especies.
Pero que no acaben en los caballos en unos días.
Exacto, porque los caballos y será un tenían molt de susto, pero bueno, finalmente estén probant, estén treballant, ¿no? En este sentido y estén aconseguint-lo, porque es molt bonic, es molt molt dinàmic, es té molta vida, molt de moviment.
I serà molt gran, no? De Pepa, perquè imagina que per atendre tots aquests animals?
Pues 500.000 litres d'aigua marina, atemperada a 15 graus de temperatura. Clar, ha d'estar baixeta la temperatura perquè s'hem d'adaptar a les condicions de l'Àrtic.
Clar.
I l'aigua ahí pues, s'ha de refredar una miqueta fins al... arriba a uns 15 graus de temperatura.
Molt bé. Això i les algues, que imagina que ja també de per si són un espectacle, no? Perquè crec que són eixes que semblen com una reixa, però molt gran, no? Eixes que estan de dalt a baix.
Sí, bueno, clar, tenen una part que s'arrela, com si diguem, al substrat, i després són com... són planes, són com cintes planes molt, molt llargues. Aquestes laminàries, n'hi ha espècies de laminàries que poden créixer inclús 45 centímetres en un sol dia, saps? Tenen un creixement molt, molt ràpid.
Es faran molt grans.
Se fan molt grans, fan ahir un entramat vegetal que el que fa és acollir als animals i a tota aquesta biodiversitat, que és la part més interessant, no? Que és com el refugi d'altres espècies, és la base de tot, no? I, bueno, pues... ahí està la representació també d'esta part botànica, de les algues pardes.
Clar. Bé, passarem quan puguem a veure-ho, no? Perquè...
molt bé.
A veure si ja...
Sí, el que són les instal·lacions ja es poden veure.
Ja es poden veure.
Al públic, el que passa és que no hem fet una presentació oficial ja d'apertura, perquè estem en aquest procés de, pues eso, d'adequar-ho tot i que tot funcione en excel·lència.
Però
no?
Que si nosaltres passem per l'oceanogràfic, sí que podem ja veure com està l'Àrtic.
Sí. I estar inclús la carteleria, vull dir que es pot veure tot perfectament. Molt bé. Tot explicat i n'hi ha guies i tot perfecte.
Per aprendre també un poc, no? Perquè ja anem a això. Molt bé, Pepa, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu.
Gràcies, adéu.
Adéu, adéu. La veritat és que com parlàvem amb el secretari autonòmic Francesc Colomer al principi del programa, és molt difícil que recomanem mobilitat tal com estan les coses. Però aturar-se tampoc sembla una idea, així que en coneixement tot és possible. Eixir, gaudint de la natura, dels carrers de la ciutat, dels museus, dels monuments, de la gastronomia... Això sí, en coneixement. I això significa complir escrupulosament amb totes les mesures sanitàries, no llevar-se per a res la mascareta, només que quan estiga imprescindible. No fer reunions amb massa persones sense proteccions. I evitar, en definitiva, qualsevol conducta que ens posi en perill a nosaltres o a la resta. Així que en aquestes premisses ens setem el cap de setmana amb ganes de descansar, eh? Tornem la setmana que ve. Així que bon cap de setmana, viatgers i viatgeres. Jordi Andrés ha estat al control i també es desitja un bon cap de setmana. Adeu.
Gente viajera en la brújula Comunidad Valenciana, amb Palmira Benajas. amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana.